a IB3 Ràdio entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Diumenge, la darrera etapa del Tour de França, a pocs metres d'arribar a la meta de París, es va viure una final emocionant. El 5 vegades campió de la cursa, Pogacar, i el ciclista neerlandès Matthew Van Der Poel varen protagonitzar un mà a mà combatiu, podríem dir que quasi agònic. Al darrere s'anava apropant el gran grup de ciclistes. Jo esperava que en qualsevol moment absorbissin els dos ciclistes capdavanters com si aplicassin respecte a ells la força d'atracció d'un forat negre. Finalment, Pogacar es va deixar anar, ja ho havia guanyat tot, podríem dir, i Van Der Poel pedalava i pedalava, els primers de l'escamota sprintaven i arribaven a la meta amb centímetres de diferència. La foto finish, però, va confirmar que Van Der Poel havia arribat primer a la meta, per pels, però primer. L'esforç havia valgut la pena. Però podríem aplaudir des d'aquí a cadascun dels ciclistes per l'esforç individual i col·lectiu després de 21 etapes i 3 setmanes de competició. Tots i cadascun, al final, han travessat la meta. Avui jugarem amb el mot meta, però també meta. Només una ratlleta de molar les diferencia. Sense accent, meta, que és la línia que indica el lloc on acaba el recorregut d'una cursa. I en aquest programa hem xerrat amb esportistes increïbles que han creuat la meta després d'un esforç titànic. N'hem escollit només dos. L'atleta eivissenc Felipe Vivancos, per exemple, que es va proclamar subcampió d'Europa en els 60 metres valla l'any 2005 amb un temps de 7,61 segons. 7 segons en 61. El primer va ser un atleta francès que havia arribat amb un temps de 7,50. És que no és ni un sospir.
Son llegades muy ajustadas, hasta sacan las milésimas, que normalmente no aparecen, pero en caso de fotofinish, pues sí que se recurre a las milésimas para separar un puesto de otro. Entonces, imagínate, simplemente por milésimas, que un segundo tiene 1000 milésimas, pues imagínate que por una milésima o por dos milésimas, pues pasas de segundo a tercero o de primero a segundo o así, ¿no? Entonces, la verdad que es algo a veces un poco cruel porque la diferencia es mínima, de centímetros a lo mejor o milímetros incluso. Però bueno, és així, al final hay que ocupar el puesto de otro y esto funciona así.
Ens deia Vivancos, no en queda d'altre, però també és vera que poden entrar en joc les expectatives.
A ver, yo por ejemplo cuando fui segundo a mí no me dio la sensación de que había perdido el primero. Pero bueno, sí que verdad que comentaban, por ejemplo, pues la frustración esa de que a lo mejor tú quieres ganar, ¿no? Y entonces el segundo a veces te hace infeliz y sin embargo comentaban que el bronce, por ejemplo, el tercero era más feliz que el segundo porque digamos que había alcanzado la medalla y no se había quedado fuera de, digamos, del podio y era más feliz que incluso el segundo como que tenía esta sensación de que había perdido el oro.
I de tot aquest esforç, entrenament físic i mental, etc etc, per 7-8 segons, que és el que te separa entre que surts i arribes a la meta i que passen volant. De vegades, però, per arribar a meta, te carregues a l'esquena i a les cames per, dir una xifra, 18 hores, 9 minuts i 58 segons, que és el que va fer l'atleta basc Pablo Ibáñez, alias Pies Ligeros, així li diuen els seus amics, guanyant el camí de cavalls de Menorca en 2026 per segon any consecutiu.
Cuando ves un kilómetro a meta, que te ponen un cartelito ya entrando ahí, ya en filas hacia la plaza del Spins, y cuando ves el cartel de un kilómetro, yo creo que ahí a todo el mundo se nos pasan todos los males por un momento y somos capaces de apretar lo que parece impensable durante el último kilómetro. Y es cierto que entras en meta y la gente te lleva, porque al final yo creo que sin el público de meta, sin la gente que nos ayuda en los avituallamientos, sin la gente que está en los avituallamientos animando por el recorrido, animando durante la noche y demás, seríamos incapaces de llegar a meta. Sería una cosa, si tuviésemos que hacer lo que hicimos ayer solos, todos, del primero al último, yo creo que si la tasa de abandono en esta carrera es altísima, creo que es 50%, pues sin la gente sería todavía muchísimo más, se rasparía el 100% casi seguro.
Sabíeu, per cert, que en l'antiguitat romana la meta era el pilar que estava situat a un cap i a un altre del circ i que servia per senyalar el punt on havien de girar les quàdrigues en una cursa? Just això era la meta. I què passa quan accentuam la A de la paraula meta? I de cop tenim meta, que és l'hidrocarbur gasós natural, incolor, inodor i inflamable, de fórmula CH4, el més simple dels alcans, que és el component principal del grisú, del gas dels pantans i del gas del petroli. I diuen que també dels pets i dels rots de les vaques. Idea que ens ha duit a visitar la finca de Subaida de Menorca.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Nosaltres avui hem vengut fins a Subaida, són les 11 menys quarts de matí, fa una calorada, però estem a cobro, que diríem. Aquí s'està bastant fresquet, entre vaques i ventiladors, i mos atenen na Pili Montañés. Com estàs, Pili?
Molt bé, bon dia. Sí, la finca aquesta era del meu avi, la va heretar ell també abans, i des de l'any 92, més o menys, pues estem aquí fent feina i fent formatge.
Quantes vaques teniu ara mateix?
Entre unes 60 i 70 roden, més o menys. Abans es feia formatge, però també s'enviava llet al caserío i després ja des de l'any 92 ja van quedar amb l'explotació aquí amb vaques i ramaderia nostra pròpia i fent formatge.
Perquè el teu avi va ser un dels fundadors del caserío, no?
Sí, en Pedro Montañés, sí, era el meu avi.
Què diries que caracteritza Subaida, Pili?
Que tot és com fer-ho en família, perquè la gent que fa feina aquí també és de la família, vull dir, i tothom fa feina a gust. Això és important.
També hi ha en Marcial Camps. Com estàs, director de Subaida?
Hola, bon dia. Com estàs?
Aquestes vaques que tenim aquí, com us explicaries quina raça de vaques són? Quina és la funció d'aquestes vaques, d'aquests animals?
Bueno, són vaques frisones, són les vaques que tenen més d'actitud lletera, i bueno, és la nostra principal funció, com després Anna Maria, que és experta, que és pagesa d'aquí, s'ha quedat tot el tema del bestiar. Aquí el més important que tenim és el benestar animal. Quan les vaques estan bé, la resposta de les vaques és que ens donen més llet, són més propenses a tenir parts, no tenen malalties. És una finca que tenim a autarquia, ho feim a casa, des que sembram la terra, des de que després recollim tots els ensilats i recollim els forratges, i a partir d'aquí feim la llet, feim el formatge, i després, el cicle després, les vaques caguen, tenim els purins, i amb els purins després abonant la terra per mantenir el cicle.
Molt bé, perquè això d'esmetà, m'heu de perdonar que ho digui, però que venia de rots, despets de les vaques, però després he llegit que no, que és de rots, que tenen aquest procés de digestió que fa que expulsin aquest gas contínuament, diverses vegades al dia.
De veritat, desconec si són rots o són pets, ho desconec, però te puc dir que una granja com Subaida, que és una granja que no és intensiva, és una granja extensiva, i ara, quan has vingut aquí, has vist que totes les vaques estan estabulades perquè estem en una temperatura que és quasi insuportable per nosaltres i per ella, i les vaques no volen anar a pasturar. És una granja que és extensiva, no intensiva, i l'efecte que pot tenir en el medi ambient la part del metà que puguin expulsar en rots o en pets, pues, residual comparat amb tot el que fem els humans destruint el planeta.
Així és. Es veu que això d'esmetar segurament és una manera de visualitzar la crítica en aquest tipus de ramaderia més industrial.
Compte com a referència que la finca aquesta té 350 hectàrees i tenim uns 150 caps entre vaques, vedelles i demés. Tenim menys d'un animal per hectàrea. Una granja, quan és intensiva, pot haver una superfície d'una hectàrea que tingui 1.000 animals. Nosaltres estem totalment el contrari, és a dir, tenim molta terra i pocs animals.
I corroboram que aquí el manco deu haver 10 graus manco de lo que teníem a de fora, que venia a mi el cotxe marcava 32 graus, jo no sé quan s'està aquí, però aquí mos podríem quedar tot el dia, Marcial.
És el puesto millor per estar a Subaida. I demostra les vaques pues, que estan pues, aquí supercòmodes i la resposta d'aquest any a les noves instal·lacions és que, Anna Maria, t'ho explicarà també, pues, que la producció pues, pràcticament no ha baixat en l'estiu, no tenim problemes pues, de fertilitat, la cosa funciona molt millor per la comoditat que estan les vaques dins d'aquesta nova estabulació. Tenim la quantitat d'animals en la previsió ja de formatge que vendrem. Nosaltres estem venent unes 80 tonelades de formatge cada any i tenim les vaques per donar uns quasi 3.000 litres de llet cada dia i amb això poder fer la producció.
Saludarem a Anna Maria Mascaró. Quina és la teva feina, Maria?
La meva feina principalment és garantir que estiguin bé durant tot el dia, o sigui, que tinguin el millor confort i el millor benestar animal durant tota la seva jornada. Pues el meu dia comença molt prest, comença a les 5 del matí, començant donant la llet als petits, després ens encarregant de munyir. La rutina de munyir és la part més important perquè traient una llet de qualitat és quan podem fer més formatge tan bo com fem, i després ens pues, cuidant de donar menjar a tothom, que tothom estigui bé, si han d'ajudar a qualque vaca amb el seu part, si han d'encarregar-nos de totes les feines del dia a dia.
Molt bé, no sé si els acabeu posant nom en aquestes vaques. O...
Sí, nosaltres fem una roda cada any pagès, que l'any pagès molta gent no ho sap, va de dia 1 de juliol a dia 30 de juny de l'any següent, o sigui, no és l'any sencer, doncs cada any pagès fem una lletra com a inicial. Enguany toca la C, ja tenim dues integrants, que són la Camila i la Cayetana, l'any passat vam fer la B i anem fent així com una roda.
Molt bé, o sigui, que ara acabem d'encetar l'any pagès, exacte, com qui diu, i per què de juliol a juny?
Et solia fer abans per el tema dels conreus, no? Juny és quan ho arreplegam tot i a juliol, agost, tornem a arrencar, a sembrar, a llaurar, a fer el menjar per l'any següent.
Ara te demanaré més detalls de com tens cura d'aquestes vaques, però a tu d'on te ve això, Maria, aquesta feina i aquesta professió?
El meu avi tenia vaques, el meu avi tenia aquí a Ferreries una granja molt petita de 30 vaques i sempre des de petita pues, m'havia agradat molt. I amb tota l'ambició doncs, m'haig formar, vaig estudiar un grau superior a Lleida d'assistència en salut animal i també m'haig formar en el tema de podologia bovina per poder garantir el benestar a nivell podal, perquè moltes vegades queda com un poc no m'ho en cuidant prou i és un tema molt important. Des d'una bona ungla, des d'un bon casco, tenim una bona vaca.
Clar, ara nosaltres estem aquí a gust en quant a temperatura, les veïm que mengen, que estan sanes, que estan grosses.
Les vaques estan munyides de les 6, ara mateix no tenen molta producció dins de la seva magrer. Començaríem a que estan plenes a les 4 i mitja, 5 del vespre, que és quan ja fa 12 hores.
Val, cada dia les munyiu dues vegades.
Sí, a les 6 i a les 6, sempre respectant les 12 hores. De fet, quan hi ha canvi de temps, jugam aquella setmana a fer 10 minuts menys o 10 minuts més, en funció de com canvia, per evitar aquest mínim estrès possible, perquè la vaca és un animal molt rutinari, molt gregari, molt rutinari. O sigui, elles tenen la seva jerarquia, se coneixen totes, saben qui ets la jefa, saben qui ets la més dèbil, però a la vegada són animals que se regeixen molt. Potser jo a les 6 i 20 encara no he vingut a munyir, ja m'esperen allà a la barrera quan diguin avui vens tard o qualsevol cosa.
Que bo. I parlaves de les cures que necessiten, xerraves de la part de les potes. No sé què pot pesar un animal com aquest més o manco.
Entre 550 i 600 quilos, depenent de la condició corporal, però sí, solem arredonir a uns 500 i 600 quilos.
I que tens en compte per saber que està bé, com vigilau cada dia pues, la seva salut, el seu estat?
Pues, lo principal, nosaltres aquí tenim molta sort que tenim un sistema de collars amb intel·ligència artificial que ens ajuden, però si nosaltres així a simple vista vinguéssim a la nave i volguéssim saber que totes estan bé, lo principal és mirar que mengin, sempre si hi ha vaques que mengen és un indicador de que tenim un bon estat de salut, que allà les que estan engegudes a l'altra part pues, estiguin remugant i si a més concret volguessin saber una vaca han de comptar que facin unes 32 rúmies per minut, o sigui, aquest mastec que fan, que facin 32 vegades en un minut. Això és l'indicador més important que tenim de salut. Si remuga i remuga en quantitat, la vaca està fent llet, la vaca està bé de salut.
Val, i té una digestió bona. Exacte. I això vol dir que funciona. Què és això que deies de la intel·ligència artificial?
Pues elles duen un collar que té una pataca. Aquesta pataca són uns algoritmes que per intel·ligència artificial el que ens marca és si està remugant, si està menjant, si s'està moguent més del compte, o inclús ens ajuda també a saber quan estan en gel, per nosaltres saber quan han de fer la fecundació oportuna, quan l'hem d'inseminar. Pues a través d'aquests algoritmes ella va marcant una gràfica i a la gràfica es van marcant els punts que et diu, pues ara està en gel, avui no ha remugat prou, tenir cura d'aquesta vaca que igual està començant amb algun problema, i és bé que ens ajuda molt perquè no podem ser tot el dia aquí mirant-les, i ens ajuda molt a poder actuar molt ràpid i eficaçment.
Què t'agrada més de la teva feina, Maria?
Les vaques, sense cap dubte. La part que més m'agrada de la meva feina són les vaques. M'han agradat des que era molt petita i crec que és el meu animal preferit. Aquesta és una Camela i aquesta és una Cayetana. Na Cayetana va néixer diumenge passat, vull dir que deu tenir una setmana, i na Camela va néixer dijous de l'altra setmana, deu tenir una setmana i 3 o 4 dies, ara mateix.
Com és ajudar a parir una vaca, Maria?
Jo crec que és la part més gratificant de la meva feina. Aquest moment de veure donar vida o ajudar a donar vida és impressionant. Vull dir, nosaltres l'ajudam a que no tingui que fer molta força. Al final és com els humans, una vegada s'ha rebentat la bossa, ella s'ofegaria dintre per líquid amniòtic, i la nostra feina és intentar que sense que la vaca pateixi ajudar-li a expulsar-lo el més ràpid possible perquè ella pugui estar bé i la vaca també.
I ara quin és el procés d'aquests animals aquí a dins Subaida?
Bueno, ara pues, tindran la vida escolar que he dit jo, com un fiet, no? L'única preocupació que tenen és jugar i créixer. Nosaltres els alimentam aquí amb una llet de fórmula, simplement perquè la llet de fórmula sempre té les mateixes propietats organolèptiques i ens asseguram que sempre rebin les mateixes sucres, les mateixes calories i creixen més bé. Els tenim així en llet 2 mesos i mig, després se'n van a una altra granja que tenim on tenen més llibertat fins als 13-14 mesos, i en els 13-14 mesos que comença la seva etapa reproductiva passaran a un altre corral on s'inseminaran per primera vegada, i esperarem aquesta preciada primera lactació que farà que puguin ser les vertaderes protagonistes fent formatge.
I d'hora nosaltres estem veient des de la finestra com fan el formatge, no podem entrar perquè estan produint, entenem que és per una qüestió d'higiene. Que veiem, Marcial?
Fèiem el formatge en la producció de cada dia, matí i vespre, fèiem el formatge de seguir que ens donen les vaques, i el que veus aquí aproximadament, per fer una referència, una vaca dona uns 35 litres de mitja de llet cada dia, i més o menys cada formatge necessita 35 litres de llet per farcer. És a dir, que dèiem que cada vaca dona un formatge cada dia.
No sé vosaltres si sou molt formatgers, poc formatgers, o no podríeu viure sense formatge, Pili?
No podria viure mai sense formatge, no. Van començar de petits menjant quesitos el caserío, i ara añejo, curado, semi, el que us donis. Menjam sempre formatge.
Mirau! Som sa vaca menorquina, veig tranquil·la, vaig pel camp. Tot el dia vaig i venc per ses tanques pasturant, perquè s'ompli de llet bon el meu bregam. Tot el dia vaig i venc per ses tanques pasturant, perquè s'ompli de llet bon el meu bregam.
Jo sóc Hugo i sóc el nebot de na Pili.
Molt bé, Hugo, i com us dus aquí?
Pues Mira, aquí tens el formatge semi-pasteuritzado, escurado-pasteuritzado, i aquest té 2 mesos de curació i aquest té 8. Després tens aquí baix els formatges de llet crua, que aquest és semi, 2 mesos també, curado, 8 mesos, i aquest manejo, 15, entre 15 i 18 mesos. I aquí tens les torrades de sobrassada, la de sa bandera és picante i aquesta és normal, i aquí la carnitxua i 2 carquinyols de xocolata i d'almendra.
Escolta, Hugo, d'aquests formatges d'aquí, quin és el teu preferit?
S'anyejo.
Molt bé, gràcies, Hugo.
Res.
I gràcies també a en Pili Montañés, CEO de Subaida, a en Marcial Camps, director, i gràcies també a Anna Maria Mascaró, aquesta jove i entusiasta pagesa que cuida ses vaques amb tanta cura com heu pogut escoltar.
Que és formatge de Menorca, tant si és tendre com curat. Té un regust de sal marina i un aroma singular que enamora i encandila espaladar. Té un regust de sal marina i un aroma singular que enamora i encandila espaladar. Tots junts, va! Mo, 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 mo. Som sa vaca menorquina, vaig tranquil·la, vaig pel camp. Tot el dia vaig i venc per ses tanques pasturant, carca s'ompli de llepones meu bregam. Tot el dia vaig i venc per ses tanques pasturant, carca s'ompli de llepones meu bregam. Tots vinga! Mo, 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 mo. Mo, 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 mo.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, com estàs? Benvingut a Cateva.
Aquí arribant, corrent sos, arribant a sa meta. Arribant a sa meta.
Aquella imatge... Ta-na-na.
Ah,
no sé, jo no sé si l'has triat.
Sí, perquè, ara m'has pillat.
Com que no anem mai a l'obri, no sé si l'has triat. Vinga.
No, hombre... Aquesta...
Jugam un poc que te'n separava.
Aleshores, començam per meta, però com a prefix, que defineix una obra d'art que fa referència en el propi art, és a dir, cinema que narra com se fa cinema des d'una pel·lícula.
¿Y tu película el otro día? Aún no la había visto. ¿Está bien?
Sí, le gustó mucho, se durmió.
¿Estás en crisis?
Como todo el mundo, ¿no?
¿Por qué no te haces un poco de terapia? A mí me vino bien.
¿Cuántos hijos tienes?
2. ¿Tú tienes hijos?
No, dentro de poco.
Vinga, idò, no està malament per començar.
No. Això és, a més, és el nostre actor espanyol preferit, Eduard Fernández, que el duim cada setmana com a mínim 3 vegades. No tantes, però sí que és vera. En Eduard Fernández, en aquesta pel·lícula, és un director de cinema tímid, introvertit, que intenta acabar el seu darrer guió i, per fer-ho, se'n va a un poble dels Pirineus i allà coneixerà a una violinista que també està de vacances i tot això és ficció. Uh-huh. Una pel·lícula del 2006 dirigida per un dels nostres directors espanyols catalans preferits. És fantàstic veure com el cinema és capaç de contar històries d'amor així parlant d'ell mateix, parlant de cinema. Però és que, a més, si tens el Cesc Gai, que no havien dit el seu nom en sa direcció i en el guió, i Eduard Fernández, Javier Cámara, Montse Germán i Agatha Roca en els papers protagonistes, el resultat sempre serà una meravella. Així que aquesta ho és. Una esplèndida i continguda història d'amor que utilitza silencis, gestos molt petits i una mirada quasi imperceptible sobre els temes. Allò que dius, m'està contant una cosa, però m'ho està contant tan subtilment que quasi, si no m'hi fits molt bé, quasi no me'n dono compte, però te'n dones compte. És d'aquestes pel·lis que diuen moltíssim en molt poc. Uh-huh. Bueno, és genial, el Cesc Gai i ja està. Ui, és que no, el Cesc Gai, Eduard Fernández, Javier Cámara, Agatha Roca, ja, és que què més vols?
Vinga, idò, vull veure ficció. Vinga, idò, tu has començat pas per fixa.
Exacte, i un altre meta com a prefix és ser d'aquesta pel·lícula. Però en aquest cas, en vez de cinema, parlem de literatura.
La senyorita Eiffel?
Sí.
¿La interrumpo?
Sí.
Soy la secretaria que envía a su editor.
Mi editor cree que estoy bloqueada.
¿Está bloqueada?
No sé cómo matar a Harold Crick. Es la historia de un hombre llamado Harold Crick. Harold llevaba una vida solitaria. Volvía caminando solo a casa, comía solo.
Aquí el quid de la qüestió és precisament la metaliteratura des del cinema. És una novel·lista que està intentant acabar la seva darrera i millor obra, però no troba la manera de matar el personatge principal. El tema és que el personatge principal no és un ens de ficció, sinó és una persona real. És un argument que serveix per fer una cosa que ens encanta en el cinema, fer pel·lícula i no ser inusualment intel·ligents, que te deixa que les coses passin i obliga a pensar i a sentir a l'espectador. Això és Más extraño que la ficción, una pel·lícula de Mark Foster, el director de Monster Ball, que va comptar amb els actors perfectes per fer que tot fos màgic. Will Ferrell, Dustin Hoffman, Maggie Gyllenhaal i Emma Thompson. És una d'aquestes petites pel·lícules genials que, si no l'heu vista, no. Estàs tardant en veure-la. A més, va passar quasi, sin pena ni glòria per cartellera, d'aquestes que dius, ja està, ja l'ha llevada, i quan la veus dius, com és possible que hagi passat així per cartellera? És, en sèrio, és d'aquestes que dius, ah, tot funciona.
Quina mescla d'actors i actrius, no? Perquè
sí.
Will Ferrell, Dustin Hoffman, Emma Thompson...
Sí, i Maggie Gyllenhaal. Sí, és molt curiosa. I dirigida per Mark Foster, que no pot ser més nord-americà. Uh-huh. Perquè és molt, molt peculiar, la història. A més, és molt britànica. O sigui, és molt nord-americana, però en el mateix temps és molt britànica. Juga molt bé, juga molt.
Molt bé. I de l'apuntam, Más extraño que la ficción, ja tenim els prefixos, no?
Exacte, ja tenim els prefixos i ara anem a l'altra definició amb accent damunt la E, que és la d'arribar en el final, la d'arribar a la meta. A vegades una banda sonora és més popular que la pròpia pel·lícula.
Sí,
i aquest és el cas, un munt d'anglesos corrent per una platja, és la imatge que tothom li ve al cap quan t'escolta la banda sonora d'Evangelis de Carros de Fuego. És una pel·li sobre dos corredors anglesos, un jueu i un cristià, molt distints, amb metes molt distintes, que corrien per lo mateix. I ho feien a la vegada en els Jocs Olímpics de París de l'any 1924. Òscars a millor pel·lícula, millor guió, millor banda sonora, clar, és que no hi havia d'altre, i millor vestuari. És una història emocionant amb un personatge redons i sobre una època que on els homes encara creien que podies arribar a primer a meta si tu ho desitjaves.
Bueno, no, més, no deixem de desitjar-ho. També.
No, no, però bueno, en aquesta pel·lícula era allò de jo vull córrer, sí, ho aconseguiré, i ho feia. A més, és una pel·lícula que ha tingut tantes paròdies, s'han fet tantes... Jo recordo aquell mític moment dels Jocs Olímpics de Londres, eren aquí on Rowan Atkinson se posava a un teclat mentre la sinfònica de Londres que tocava la banda sonora i ell feia pim, 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 i anava mirant el cel, i anava mirant a la gent, com que dius, estoy aquí, però m'estoy aburriendo mogollón, perquè, clar, només faig és pim, 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 clar, pim, pim,
aquesta
pim,
part
pim, pim, aquesta part avorridíssima del tema d'Evangelis.
Que bo, que bo. Molt bé, idò, aquí tenim aquesta meta, però també li podem posar accent a sa, no?
Exacte, exacte, i quan li poses accent a sa, té molt que veure amb un animal quadrúpet amb banyes i el seu pet.
¿Tiene una vaca?
La primera vaca en el territorio.
Este no es lugar para vacas.
Tampoco es lugar para el hombre blanco.
Pero aquí hay oportunidades.
I aquesta és la història d'un cuiner contractat per una expedició de caçadors de pells a l'estat d'Oregon a l'any 1820. Ojo, en l'argument de la pel·lícula. I la d'un misteriós immigrant xinès que fuig d'uns homes que el persegueixen. I de la seva amistat en un territori hostil, i la d'una vaca. Totes aquestes històries juntes són First Cow, primera vaca. La primera vaca, això és el títol de la pel·lícula, la primera vaca d'un lloc com aquell en una època com aquella. És una pel·lícula tan plena d'humor com trista, tan divertida com tràgida, tan lliure com meticulosa. Una d'aquestes històries aquí on tot pareix fora de context, que dius, què estic veient? Què és esto? Perquè és un western, en realitat. Però és un western sobre un cuiner i un immigrant xinès i una vaca. En sèrio, tot està fora de context. Tot com a... que intenta encaixar i no en tens gaire. I de sobte, tot encaixa, tot ressona en el mateix temps, tot fa, les notes se componen a damunt el teclat i sona perfecte. Tot agafa sentit i el teu cos sent com un escalfor molt xula. M'agraden a mi aquestes històries que no t'esperes, saps? Que dius, què? Ah, que guai! I acabes la pel·lícula dient, que bé, quina cosa més xula!
Molt bé, que bona,
és molt,
no?
Xula, First Cow.
First Cow.
Sí, una pel·lícula del 2019, no és tan antiga, vull dir, a més va passar també això, l'estrenen divendres i dimecres ja l'han llevada. Són pel·lícules que dius, no sé per què, però funcionen molt, molt guai. Molt xula.
Vinga, Toni Camps, no duràs boll extra. Vull
sí, sí, més metà expulsat d'escull d'una vaca. Però aquesta vegada a un lloc molt més senzill, molt més proper, molt més prosaic, però amb un argument una mica més absurd. Encara.
Mi sargento, da usted su permiso.
¿Qué pasa?
Verá, es que este muchacho, pues nada, que tiene la novia en nuestra zona, y como yo tengo mi familia en Ulldecona...
Adelante, adelante.
Pues eso, que podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted, yo me iba con el Brigada Rojo y todos están contentos.
¡Firmes! Hombre, dale dos hostias, hombre.
Pero claro. ¿Tú te has creído que la guerra es una broma? Pero es que no sabes que hay dos España, la nuestra y la de ellos.
Claro.
A veure, que això me sona.
Sí, no és la millor pel·lícula de Berlanga, ja que dir-ho, però si és de Berlanga ja és prou bona com per donar-li més d'un visionat. Això és història d'un grup de soldats que durant la Guerra Civil Espanyola se passen el dia avorrits en el front. Un dia els republicans escolten que en el poble de Devora, que està en el bando nacional, hi haurà una correguda amb la vaquilla. Així que decideixen robar la vaquilla només per fer-li la punyeta en els nacionals i, a més, per jalar-se-la, perquè tenen una famada que no poren. És una divertida comèdia per seguidors de Bienvenido a Mr. Marshall amb una llista de noms tremenda. Alfredo Landa, Guillermo Montesinos, Santiago Ramos, José Sacristán, Agustín González, Eduardo Calvo, Juanjo Puig Corbé... Ja n'hi ha molt de morts, no?, d'aquesta llista. Ai, quina llàstima. És absurda sa guerra, duit a sumó, que mos fa moltíssima, moltíssima falta.
Sí. I el senyor Berlanga, i de què passa, no?
Exacte.
Adelante.
Exacte. Què passa?
Molt bé, Toni Camps, has arribat a sa meta.
Molt bé, moltíssim.
Sense haver expulsat meta.
Sense haver expulsat... Ah, potser sí.
Bé, jo què sé, no me n'he adonat.
No te n'has adonat, compte, no t'ho paràfis molt, per si un cas.
Toni Camps.
Salut i cinema.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
Jolene, 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 I'm warning you, don't come for my man. Jolene, 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 don't take the chance because you think you can. You're beautiful beyond compare, takes more than beauty and seductive stares to come between a family. Shoot your shot with someone else. Jolene, 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 I'm warning you, woman, find you your own man. Jolene, I know I'm a queen. Jolene, I'm still a Creole Benji bitch from Louisiana. You do, you a bird, go on and sing your tune, Jolene. I had to have to talk with you, cause I hate to have to act a fool. Your peace depends on how you move, Jolene. Me and my men cross those valleys, highs and lows and everything between. Could be rolling like tumbling. You came to God, I will plant it seeds. I know my man's gonna stand by me, breathing in my gentle breeze.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és memòria.
El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
No deixis de caminar.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
Encara que fallin les forces,
Idò, això, no deixis de caminar, encara que et fallin les forces. Ho pensen i s'ho diuen els esportistes professionals, els aficionats, totes les persones que ens posam una meta, una fita, un objectiu. Malgrat tot, no deixem de caminar. Crec que també és un gran desig de la persona que ens ajudarà avui a baixar la barrera del programa. Un desig per a ell i per a totes les persones que és capaç de mobilitzar.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Xisco Bausà, president de Grup Güell, benvingut entre avui i demà, com anam?
Va bé, de marxa.
Molt bé, molt bé, de marxa. Bueno, això ja mos dona una pista de per on anirem, però si en Xisco Bausà li dic meta, que li venes cap primer de tot?
Lluc.
Quina bona meta per arribar.
Sí.
Perquè en Xisco Bausà, com dèiem, és president del Grup Güell i organitzadors d'aquesta emblemàtica marxa des Güell a Lluc a peu, que jo crec que és un poquet de tots, no? De tots els mallorquins, sobretot, no, Xisco?
Sí, tots els mallorquins, i més gent de pot a fora, de cada dia més gent, i una cosa molt guapa, que és la gent que ha vengut a viure a Mallorca per fer feina d'altres països, pues s'estan incorporant, molt de gent.
Molta gent. Idò, sí. Aquí tenim aquesta activitat que va començar fa més de 50 anys perquè enguany se celebra la marxa que en fa 52, quasi res, eh?
Sí, i és a 53 anys, perquè el 2018 no se va fer,
sí.
I en uns 53 anys, 51 març. Sí, fa un parell de dies. Jo era un nen, quasi.
Fa un parell mallorquí, que dèiem, eh? Fa un parell d'anys mallorquins. I doncs, marxa des Güell a Lluc a peu, sent número 52, partirà dia 1 d'agost a les 11 del vespre des de Palma i fins a Lluc. Recordant també que hi haurà una segona sortida Inca a les 5:30 de matí i que hi ha un recorregut total de 48 quilòmetres que passen per Palma, Marratxí, Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloseta, Inca, Seuba i finalment Escorca i se meta en el santuari de Lluc. Quina sensació passa pel cos i pel cap quan un arriba a meta, Xisco?
Pues mira, com diu, objetivo cumplido. És molt, molt guapa perquè és una marxa preciosa. La nostra serra tramuntana és la millor que tenim, o quasi el millor que tenim, i el nostre santuari, la nostra Mare Déu, pues, és el més guapo. De cada any participa més gent, enguany han començat antes i recomanam a la gent que per llevar el colatxo que se posa dia primer d'agost a la plaça de Güell venguin a recollir el material a la plaça d'Espanya que estén de dilluns a divendres de 5 a 8 del vespre, i així agilitzar més les coses. S'apunta molt de gent, crec que superarà l'any passat, que l'any passat ja va ser un rècord, i s'apunta gent de totes les edats.
Gent de totes les edats, que no sé si té dins el cap el més jovenet i el més gran que puguin haver fet aquesta marxa.
Pues, si no me'l record, la setmana passada va venir un matrimoni amb un nen de 9 anys. I van venir dues senyores xinetes amb les nines que havien de tenir 8 anys.
Molt bé. És a dir, gent de totes les edats, gent de totes les nacionalitats. Jo crec que és una marxa que mos agermana tots els que vivim aquí i els que venen de fora. Hem de recordar aquells inicis en el Bar Güell, que ja no hi és, en el carrer Aragó, hem de recordar Antolo Güell, que va animar en aquesta marxa i que a poc a poc se va anar fent multitudinària, podríem dir, perquè quanta gent esperau que camini des de Palma fins a Lluc?
Jo calcul que entre els que s'apunten i els que van per seu compte, que és una tonteria perquè els que van per seu compte no tenen cap mèdia seguretat, poden arribar a 9.000. L'any passat van arribar a quasi 8.000, persones. Jo crec que enguany per veure com van les inscripcions que ara mateix estan mirant i s'apunten. La darrera setmana, com sempre, en mallorquí, esperava en darrer moment. Quan s'apunta el 80% de gent. I ja quasi rossava els 2.500.
Molt bé, molt bé, molt bé. I doncs, la gent s'apunta, això funciona, i com heu aconseguit mantenir aquest esperit inicial? Ara deies, el 2018 no se va fer. Com heu aconseguit mantenir-lo? i augmentar-lo i que segueixi sent una marxa emblemàtica?
Lo principal és una cosa molt important, que és el grup de voluntaris que té el grup vell, la persona, i després el gran apoio que han tingut les institucions, Consell de Mallorca, Govern Balear, ajuntaments, empreses, enguany, fa ja un parell d'any tenim Caixa Colònia, el Real Club Deportiu de Mallorca, Eroski, Café Rico, Coca-Cola, Fontsorda, tota aquesta gent que col·labora amb nosaltres, això. Però lo important del Güell és la part humana, aquestes persones, aquests voluntaris que fan que això funcioni. Hem de pensar que el Güell ja no és només la marxa del Güell, fent la pujada social i familiar en Castellbà, que sortim del Camp de Mallorca. Sí. Ara farem la trobada de ball mallorquí, música mallorquina, a Cime, i després, d'això ja, de 9 de setembre i 20 de setembre, farem, perquè enguany apoiam en la joventut, farem música i cant juvenil, i després també enguany la marxa podran participar persones amb pobre mobilitat. Uh-huh. Aquestes persones que per circumstàncies X estan un poc apartades, que estiguin amb nosaltres, que són com nosaltres. Uh-huh. Han tingut un apoio absolut del Joan Balear, de Sandra Fernández, la consellera de Fins Socials, i tindran un vehicle d'apoio perquè els que no puguin seguir els puguin dur una altra vegada a Palma.
Molt bé. Això també és important, que tothom hi pugui participar, que és una marxa inclusiva i ja ho dèieu, qui s'apunta que tingui mobilitat reduïda, que ho indiqui quan faig la inscripció i així l'organització pot activar el dispositiu adaptat. Hi ha molt de nervis personalment, Xisco, aquests dies?
Perdona, jo som molt major. En aquell temps no sabien si era nino o nina fins al darrer moment. I d'igual. I d'igual. Els darrers 15 dies anem nerviosos, la Mare Déu m'ho ajuda i tot surt bé, al final. Tenc un equip humà que estic super orgullós d'ell, a posta se pot fer tot el que va fer, i tenim l'apoio de seguretat de tràfic, possible local, protecció civil, emergències, i tot formant una família que procurant que tot funcioni molt bé.
Molt bé, molt
I
bé.
I també tenim una gran col·laboració dels participants. Hem recordat que el Google va ser la primera associació que va fer una activitat després de la pandèmia i va sortir bordat, perquè la gent també col·labora. Mm. Enguany tenim més puestos d'habituament, hem aconseguit l'apoio d'Aigos, Martí Serra, i per primera vegada a la passa del Güell hi haurà un camió d'aigua perquè la gent pugui carregar les botelles.
Sí, sí.
Uh-huh. En la rotonda de Figueral també hi haurà un camió. A Miró de Carme hi haurà un camió militar que també donarà aigua a la gent. En el Salt de Belladona hi haurà un altre camió militar també, tenint la col·laboració també de l'exèrcit. És a dir, el guapo és que allà on de baix t'obren les portes i volen col·laborar amb el Güell.
Sí,
perquè
sí,
el Güell,
sí,
com
sí.
Va dir tu, en tot el Güell, que va ser l'organitzador, ens va deixar un legado que era cultura, poble i mallorquinitat, i nosaltres hem posat social i mediambiental.
I anant sumant valors, Xisco, anant sumant valors amb aquesta marxa dia 1 d'agost i recordeu que ja vos podeu apuntar que són a Plaça Espanya de Palma perquè d'aquesta manera se poden agilitzar les inscripcions i això, molt de companyerisme, molt de seny i a preparar-se per aquesta marxa. Xisco, nosaltres sempre fem dues preguntes habituals en aquesta secció. Una en el convidat és si té algun costum abans d'anar a dormir. Jo no sé si vol compartir algun costum o vol compartir també alguna recomanació per dir antes de la marxa.
Pues que se preparin, que duguin unes sabates ligeres, que duguin un petit calçotins nets perquè poguessin caminar. I jo el costum que tinc quan vaig a dormir és veure un pot de televisió per relaxar-me. I després m'he quedat dormit.
Beníssim, molt bé, molt bé, molt bé. I ara que deia les sabates, que important és d'una bona sabata, perquè els peus s'ofreixen en aquesta marxa, no és final.
Sí, hem de comptar que ho fem per carretera, per seguretat, i sempre costa un poc més. Però no se preocupin, que el col·legi oficiós, quan ja fa un parell d'any, mos posa oficiós a Vinçalem, a Selva i a Lluc.
Molt bé, molt bé. Quina quantitat de mans que ajuden, Xisco, perquè això sigui possible.
Sí, sí, sí. Jo
és que
estic tan content que quan vaig, pues, m'ho diu que sí tot d'una. I això és el guapo. És el pollo que tenim institucional i de les empreses que col·laboren nosaltres. I com dic sempre, el que jo, com a president del govern, me sento més orgullós és de l'equip humà que té el govern, els nostres voluntaris, la junta directiva, que fa molt d'hores de feina perquè si em passi també, que no me recordava, a raïs de la pandèmia, feien-se trobar gent gran a Lluc, que és una gràcia que morim més de 1.000 persones. Allà on fem un ros pobler, i que hi ha més coses socials. Enguany han tingut voluntaris que han col·lat amb nosaltres de Mater Misericòrdia i també tenim contacte per col·laborar amb nosaltres amb el MED i totes les associacions socials que puguin.
Molt bé. I de Feim Poble, i com deia Antolo Güell, i com fa també el grup Güell actualment, però durant tot l'any, no només en aquesta marxa, encara que aquesta marxa, que ja en suma 52, és molt representativa. I de Xisco, necessitem una cançoneta per acabar el programa. Quina mos recomana?
Com m'agrada molt lo mallorquí, una d'aquestes cançons que m'agrada més és Toni Moreno.
Vinga, mos agrada. I amb aquesta acabarem. I com deis vosaltres en el grup Güell, mos veiem a la sortida, mos veiem a Lluc, que s'emeta, però sobretot anant fent camí. Xisco Boussà, president de grup Güell, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu i a tots els teus oients.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Compartirem una versió del grup Amigos, format per 5 manacorins, José Ros, Martí Gomila, Carles Gil, Bernat Morell i Tomeu Matamales, que l'any 1972, ha plogut un poc, varen publicar un LP amb 11 cançons populars de Mallorca amb arranjaments més moderns, més roques, podríem dir. Un dels primers grups, si no el primer, en fusionar estils reivindicant la música d'arrel.
Vaig a costura perquè m'ho mare em dóna cotlla, cotlla amb verdura. Vaig a costura perquè m'ho mare em dóna cotlla, cotlla amb verdura. Vaig a costura. Toni